UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Avui és divendres 30 de juny i comencem amb el programa Estiéndete, l'espai cultural de l'Oficina Cultura, de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües, UMH.
En el sumari d'avui tindrem teatre, cursos d'estiu i el projecte Un País d'Històries. Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló i al control tècnic Borja Cabrera. Bon dia!
Pel que fa a la nostra secció de teatre, donada la col·laboració amb la Universitat d'Alacant per la realització del 11è Festival de Teatre Clàssic de l'Alcúdia, escoltem a continuació Maria Dolores Vives en una entrevista al director de la companyia de teatre de la UMH, Adán Rodríguez. Es representarà el Rei Lear el proper 13 de juliol a les 10 hores al jaciment de l'Alcúdia.
Buenos días y hoy tenemos el placer de estar con Adán Rodríguez, director de la Compañía de Teatro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Adán.
Hola, buenos días, María Dolores.
Me consta que estáis trabajando a tope porque estamos en puertas ya del 11º Festival de Teatro Clásico de la Alcúdia que organiza la Universidad de Alicante y que todos los años nos invita. Ya he visto la programación y la participación de la Universidad, de la Compañía de Teatro, de la UMH, está prevista para el jueves 13 de julio a las 22 horas. Dime, Adán, ¿qué supone para la compañía de teatro volver a participar en ese escenario tan maravilloso y con qué obra vais a participar?
Pues vamos a participar con el Rey Lear de William Shakespeare en una versión reducida, porque el original es más denso y es más largo, y el teatro moderno precisa de estas adaptaciones. He hecho una adaptación libre, donde creo que vamos a en una hora y cuarto a contar lo más relevante y lo más potente de Rey Lear. El grupo está pues todos emocionados, es un reto para nosotros y también un éxito que conseguir que todos los años nos inviten a participar en este festival, que es una maravilla, y bueno, pues nosotros enchufados y emocionados y con muchas ganas de saltar al escenario el día 13.
Bueno, conociendo, sé que es así, y además va a lucir muchísimo, porque el entorno, como ya hemos dicho, será en el propio yacimiento de la Alcúdia, de noche, y con la magia de las luces, que le va a provocar un escenario maravilloso.
Sí, efectivamente. Actuamos sobre las ruinas de Ilicia Augusta, el yacimiento arqueológico íbero y romano, que además, iluminado, como bien dices tú, por la noche, se torna mágico. Es la piedra antigua iluminada y se crea un escenario natural fantástico por la noche, que estamos fresquitos allí y normalmente pues se crea algo verdaderamente mágico. Es un plus para el teatro y para el espectador. Acudir al yacimiento arqueológico, a la Alcúdia, este verano, a ver las obras de teatro, porque realmente se como dicen esto, aparecen las musas por ahí y se genera un ambiente mágico, muy, muy bonito.
Tienes razón. Os deseamos mucha suerte, Adán. Resumo un poquito la información del 11º Festival de Teatro Clásico de la Alcúdia, organizado por la Universidad de Alicante, que tendrá lugar del 12 al 20 de julio en el yacimiento de la Alcúdia. La actuación del Rey Lear de la Compañía de Teatro UMH será el jueves día 13 a las 22 horas. Las entradas se pueden comprar con antelación, tienen un precio muy módico y la información la podéis encontrar en cultura.umh.es. En la pestañita de teatro tendréis toda la información de festival, de la programación y de la compra de las entradas. Adán, esperamos veros el día 13 y os animamos a que os vengáis arriba como siempre y nos hagáis disfrutar.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre a la Universidad, al Departamento de Cultura, a la labor que hacéis, María Dolores, que que es fantástica y animo a todo el mundo que vaya a ver el festival y a nosotros en concreto, porque el montaje va a ser divertido, ameno y potente.
Bueno, pues muchas un abrazo gracias. Muy grande y muchas gracias. Suerte.
Gracias, chao.
Pel que fa a la secció de cursos d'estiu, dir-vos que si voleu aprofitar al màxim les vacances de l'estiu i ampliar els vostres coneixements, la Universitat Miguel Hernández d'Elx us ofereix un ampli programa de cursos d'estiu en format presencial i en línia perquè us submergiu en temes apassionants que us faran ampliar les vostres competències. Descobriu el que portem per a vosaltres al web cursosdestiu@umh.es. N'hi ha alguns d'aquests cursos que tenen matrícula gratuïta, total o parcial, per estar finançats. També s'inclouen cursos finançats per la Generalitat Valenciana per a la formació de professionals relacionats amb el món de la cultura. De tot el programa, aquests són els cursos que comencen els propers dies. En esta setmana mateix que estem parlant, en modalitat presencial, experiències enoturístiques comparades, Alacant versus Ribera del Duero. Comença avui, el dia 30 de juny.
Pel que fa a la modalitat en línia, tenim el curs Tinc alumnat amb autisme, estratègies per a la inclusió i sistema de comunicació amb imatges. Es tracta de la quarta edició.
Desenvolupament i producció de portfolis artístics, del 30 del 6 al 13 de juliol.
Descobrint el llenguatge del cinema, quarta edició, i comença l'1 de juliol fins al 30 de juliol.
Aprèn allò més important de Microsoft Access, edició novena, de l'1 de juliol al 30 de juliol.
Introducció a la nanobiotecnologia, la quarta edició també, de l'1 al 30 de juliol.
Investigació en virologia, aspectes generals i avançats, de l'1 al 30 de juliol.
El procés d'escriptura i de publicació d'un article científic, l'edició d'estiu 2023, de l'1 al 31 de juliol.
Igualment, de l'1 al 31 de juliol, la vuitena edició de Salut i viatges.
Poder, lideratge i presa de decisions des de la perspectiva del gènere com a base per a la prosperitat de les comunitats i organitzacions, de l'1 al 31 de juliol.
Igualment, en la mateixa data, el curs de rehabilitació del dany cerebral en addiccions des de la neuropsicologia, en la seva tercera edició.
I durant la setmana del 3 de juliol al 9 de juliol començaran la modalitat presencial al Moradí, els ballets russos, grans obres per a la història de la música. Comença el 3 de juliol i finalitza el 12 de juliol.
I, igualment, en modalitat presencial a Crevillent, el Valencià per comunicar, en la seva sisena edició, curs presencial a Crevillent, com ja hem dit, del 3 al 7 de juliol.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem Les rondalles, La sopa d'ànec i Tres eren tres. Un país d'històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlars.
Nasreddin és tot un personatge mític de la tradició popular sufí i no era de Pego. Es tracta d'una mena d'antiheroi de l'Islam que va viure a la península d'Anatòlia, actual Turquia, durant l'edat mitjana. Era molt conegut per les seues històries en forma de faula on es barreja l'humor amb l'absurd i la quotidianitat.
De fet, el mateix Jaume I, pocs anys abans de la seva mort a la creu coberta d'Alzira, com no, va fer vindre Nasreddin per a conèixer-lo. El va instal·lar al castell de Forna Descansar, al terme municipal de l'Atzúbia. Com a regal de benvinguda, li va portar un parell d'ànecs de la Marjal. Els van preparar per a sopar i van estar velant tota la nit, xarra que xarra.
Al cap d'uns dies, el capità del castell de Deni i la seva dona van anar a veure Nasreddin, que els va convidar en agraïment al rei Jaume I, que li havia regalat dos ànecs, i van quedar tots molt contents.
Una setmana després, van tocar a la porta de Nasreddin els fills i les nores del capità del castell. Nasreddin es va quedar un poc parat, perquè van vindre amb massa familiaritat, però com estava agraït al rei Jaume I i era en família del capità del castell, es va esforçar en convidar-los a dinar eixa meravellosa sopa d'ànec. I tots van quedar desvanits de tan contents com estaven.
Com si fora per ordre setmanal, es van apropar a la casa els familiars dels fills i les nores del capità del castell. Nasreddin ja començava a lamentar el fet d'haver conegut Jaume I, però va fer un exercici de contenció budista i, en perill d'infart de miocardi, els va convidar a dinar i van quedar tots molt contents.
Tanmateix, eixa cadència setmanal de visites i visites i visites a menjar gratuïtament turmentava el mític personatge i, com era previsible, amb una matemàtica periodicitat, es van personar en aquesta ocasió veïns i veïnes dels fills i nores del capità del castell.
A la vegada següent, Nasreddin, per fi, va fer entrar tot el món i els va instal·lar al menjador. Al cap d'uns minuts, va portar una enorme sopera plena únicament d'aigua bullint. Va servir els plats ben caramullats a tots els convidats. No va passar molt de temps quan un d'ells es va atrevir a manifestar la sorpresa general dient:
Benvolgut i admirat Nasreddin, per Allah i pel Crist del Salvador, que mai hem vist una cosa semblant, només mos has donat aigua bullint?
Aleshores, ell va respondre amb gran tranquil·litat i solemnitat:
Benvolguts veïns i veïnes dels fills i de les nores del capità del castell de Forna. Això no és aigua. I la sopa d'ànec, de 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 la sopa d'ànec, d'aquests dos animals que em va regalar el rei Jaume I. I estic molt content i molt agraït.
De vegades un regal pot eixir ben car, molt per damunt del natural i just agraïment que cal manifestar. Tot depèn de la sinceritat i voluntat amb què s'ha fet el detall i de la seva recepció.
També podem interpretar la història com a que durant un moment existeix una veritat, la substanciosa sopa d'ànec, però són pocs els qui poden tastar-la en una primera edició original. La majoria rep una versió de la sopa d'ànec passada de persona en persona, de generació en generació, de mitjans de comunicació en mitjans de comunicació, i no sap igual ni molt menys.
Però clar està, també depèn molt de la necessària actualització de la sopa d'ànec, del trellat i de la cultura, i no tan sols de les carreres i titulacions que es tinguen. I ho podem aplicar a la sopa, a la Constitució, a la renovació pedagògica o a les festes populars i els seus costums.
Història narrada per Àlvar Gosp Cendra, Clara Gosp Cendra, Esther Cendra Nadal, des de Pego, a la Marina Alta.
Lluís, Vicent i Ramon eren mestres d'escola. El primer de Manises, el segon de Teulada i el tercer de Borriana. Tots ells compartien amistat i experiències al llarg de la vida i de tant en tant viatjaven junts amb el permís de les dones respectives. El curs passat decidiren organitzar una aventura pel desert durant l'estiu. Una gran idea. En aquest dur viatge, els tres companys es feren cada vegada més amics i compartiren plaers i penes. Mentre travessaven amb dificultat el desert, se n'adonaren que tan sols es quedava una almoixàvena i una cantimplora d'aigua d'una de les tantes fonts de Xàtiva, exactament la que hi ha molt a prop del monument als Maulets. Qui s'ho menjaria i beuria? Mig en broma i misteriosament començaren a debatre i alçar la veu, com a bons mestres. Intentaren repartir els queviures, però renunciaren ràpidament perquè la quantitat era massa escassa. En caure la nit, amb l'estómac buit, decidiren tombar-se i dormir. En despertar, va dir un d'ells: ens contarem els nostres somnis. Aquell que hagi tingut el somni més fabulós serà qui decidisca la solució. Què us sembla? Pot ser per cansament o per voluntat, els altres dos acceptaren i s'allargaren sota una manta de llana i sota un cel il·luminat per les estrelles del firmament. S'alçaren ben prompte al matí següent, abans que el sol no calfara en excés i amb la imatge de l'almoixàvena i la cantimplora.
Ateneu el meu somni. Em desplaçava suaument per indescriptibles països d'una bellesa tranquil·la i commovedora. Allí vaig trobar un home de brillant mirada que em va aparèixer la mateixa bondat en persona i em va dir: tu eres qui mereixes l'almoixàvena i l'aigua per la teua vida passada i també per la teua vida futura, que són dignes d'admiració. És estrany, va afegir el segon, perquè en el meu somni jo he vist la meva vida passada i futura i m'he trobat amb un home de gran saviesa que m'ha dit: eres tu qui mereix l'almoixàvena i l'aigua, perquè eres el més pacient i instruït. El destí t'ha triat per dirigir els altres humans. És essencial que estigues ben alimentat i assedegat. Aleshores, el tercer amic els va explicar als altres dos: en el meu somni, jo no he vist res, no he sentit res i no he dit res. No m'he trobat ni amb la vida passada ni amb la vida futura. Cap savi m'ha dirigit la paraula. Però he sentit una necessitat tot poderosa, irresistible, per més que ho he intentat reprimir, que m'ha forçat a alçar-me, a menjar-me l'almoixàvena i a beure'm l'aigua. I això és el que he fet. Can me fer, tinc la carn dèbil.
En ocasions, busquem les solucions fora d'aquest món i intentem justificar els nostres actes amb actuacions externes i misterioses. Possiblement, si utilitzem les vies de diàleg i la sinceritat amb les nostres amistats, ens estalviarem situacions delicades com la de la història. En qualsevol cas, un somni, una almoixàvena o una cantimplora no hauria de fer-nos dubtar del veritable sentiment d'afecte. Una altra cosa és si aquest afecte és real o interessat.
Història narrada per Joan Ramon Monferrer Daudí i Aina Monferrer Palmer, des de Borriana, a la Plana Baixa.
Aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i el nostre web cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa. Adeu.
Fins aviat.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.